notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics just abans. Acabàvem la tertúlia, la nostra tertúlia d'actualitat, fent molt ressò d'un fet que no pot deixar ningú indiferent. La Guàrdia Civil ha detingut un home per presumptament agredir un nen de 12 anys a un partit de futbol ocorregut a Lloset, a Mallorca. Els fets, segons han explicat a través del diari Última Hora i també l'agència de notícies Europa Press, varen ocórrer fa només uns dies, el dimarts, en el camp municipal d'aquesta localitat, mentre s'estava disputant aquest partit de futbol. Un dels pares, en un moment en concret, va botar al camp i va copejar en aquest nin que havia estat també copejat per un altre. En tot cas, la violència s'ha de denunciar des de qualsevol tipus d'àmbit i perfil, i malauradament els camps de futbol són un dels escenaris on això passa, i passa de forma habitual, perquè no és la primera vegada que ens referim a un fet d'aquestes característiques. Sí que crida l'atenció l'agressió d'un adult, evidentment, cap a un menor. És una de les notícies que volien compartir amb oients i espectadors, però en aquest dijous tenim altres que estan relacionades amb l'actualitat, amb aquest temps, o millor dit, amb aquest bon temps, perquè continuem amb pràcticament de 8 graus de temperatura. Atenció, perquè ahir es varen arribar els primers 30 graus de l'any, i estem encara en ple mes d'abril. Es van assolir a l'estació de Maria de la Salut. Recordem que el temps, però, no ve d'aquesta manera per quedar-se, que canviarà a partir de dissabte, amb temperatures que arribaran a davallar, així mateix uns 10 graus per mort de l'entrada d'una nova borrasca. De moment, això sí, a continuar gaudint d'aquest ambient càlid que ens espera per aquesta jornada de dijous. Bon dia de nou, Joana.
Així és, Marta, bon dia de nou. A més d'aquests 30 graus que deia na Marta, alguns indrets no s'han quedat gaire curts. Repassant, si vos sembla, les temperatures de les darreres hores. Per exemple, a Binissalem, 28 graus. 28 també a la colònia de Sant Pere. També 28 a Sineu, 27 a Calvià. La part positiva és que ja poden començar a fer els primers caficos de l'any, si teniu ganes i sou dels més atrevits. El manco, si sou valents, però atenció, perquè fem una crida als al·lèrgics per la quantitat de pols en suspensió que tindrem per avui, en aquesta jornada de dijous, Xisco.
Així és, Joana, i ara comença, però serà molt més intensa en vista a dissabte, que recordem, és el dia que afectarà més la borrasca a les Balears, provocant una davallada de temperatures. Tenim per davant el manco dues jornades abans d'una nova entrada de Nígols. I com fem cada dia en aquesta hora, obrim una finestra en aquest arxipelat nostre, meravellós, per veure imatges en directe, i crec que anant fins a Puig de Randa, veiem, sí, és Puig de Randa, sí, és que et d'en fora, i veiem poc, com han comentat tots aquests dies, veiem que encara hi ha com aquesta boirina, aquesta pols en suspensió que ara comentàvem, no sabeu, no podem apreciar si hi ha molt de vent o no, ara és una estampa d'aquestes de postaleta, tot i que el sol, encara que llueix, no el podem veure, perquè està tapat per aquesta pols.
Has pernoctat a Randa qualque vegada?
No, a Randa no he pernoctat.
No sabeu cap casa on allís tal vegada o manco passat o
no sé si hem de donar tantes, no sé si hem de donar tantes dades.
No, perdona, ets tu que quan fem servitis de Menorca molts dius on t'has allotjat, però bé, és igual, és una broma. Passam, si vols, sembla a la següent càmera, en aquest cas a Santa Eulària de Riu, Eivissa, en aquest cas per veure com també s'alcen en aquest punt de les Balears. També podem dir que hi ha com aquesta mica de pols en suspensió, sembla això en aquest cel que està una mica celós, però també una mica boirós. La mà sembla que està bastant en
com
calma.
Com un plat.
Com un plat. I sol també que llueix en aquest punt de ses illes.
A gaudir d'aquesta jornada de sol i d'altes temperatures, el manco per al dia d'avui, també per al dia de demà, però recordeu, ho hem anunciat abans, a partir de dissabte, per l'entrada d'aquesta nova borrasca, sí que se notarà una davallada de temperatures. No se pot fer encara el canvi d'armari, tot i que alguns ja s'hagin avançat, com és lògic, passa cada any. El que ja vos podeu avançar, per cert, és fer la declaració de la renda, perquè tots els contribuents, ja sabeu, tenim una cita important amb Hisenda, ja està en marxa la campanya de l'exercici 2025 i enguany arriba amb novetats destacades aquí a les Balears.
Ben cert, Marta, cita anual amb Hisenda i fins a 24 deduccions autonòmiques són les que tenim que poden marcar i que poden marcar la diferència a l'hora de fer la declaració en el cas de la gent de les Balears. Entre les novetats, una deducció per compensar despeses derivades d'habitatges ocupats il·legalment o un enllançament suspesos i també canvis importants per als autònoms que s'equiparen a famílies també nombroses i monoparentals en deduccions com llibres de text, conciliació o també lloguer. Tot plegat amb un objectiu clar que és augmentar l'estalvi fiscal dels contribuents.
Ara bé, la clau serà revisar l'esborrany i no deixar escapar cap avantatge fiscal, però per esclarir tots aquests dubtes i saber com ens afecten aquest canvi, saludant ja l'assessor fiscal Paco Ramis, que el tenim amb nosaltres. Paco, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com anem?
Per començar, quines són les principals novetats que destacaries d'aquesta campanya de renda de 2025 a les Balears? Perquè jo estic segur que de casa tothom està en paper i llapis per apuntar, a menys si és l'esborrany que mos ha arribat i diu que hem de pagar 300 euros, a menys si en el final se mos queda en menys 25.
Sí, pues feia molt bé en avisar d'aquestes coses perquè hem pogut comprovar que per comoditat, la gent quan rep l'esborrall, sense repassar, perquè les deduccions autonòmiques no hi venen incloses. No hi venen incloses i la gent accepta l'esborrall i perd aquestes deduccions. Per tant, se crea un perjuici econòmic per ell mateix. Antes d'acceptar l'esborrall, està ben segur de que no tenim dret a gaudir d'una o dues o qualcunes d'aquestes deduccions. Per altra banda, si m'ho adonem compte tard, ho tindríem que fer una declaració rectificativa incloent aquestes deduccions que podem gaudir antes del dia 30 de juny perquè Hisenda considera que una vegada acabat la campanya aplicar-te aquestes deduccions és un dret que tu has renunciat a ell, cosa que m'apareix una autèntica barbaritat. És a dir, fins dia 30 de juny que estem en campanya me la pots ratificar, però dia 1 de juliol ja no te la deia ratificar, perquè si no has enclòs aquesta deducció és que pens que tu renuncies i ja no te la deies ratificar. Així que molta alerta, antes de presentar l'esborrall, han d'estar ben segurs de que no poden gaudir d'una d'aquestes deduccions.
I Paco, per la teva experiència, a què correspon això? O què respon que la gent tot d'una vulga fer l'esborrall, donar-li ok i per en van? Sí, frissam?
Manca d'informació. Frissam si surt a tornar. Si surt a tornar a frissar, però a Pantura mos tendrien que tornar més.
Un poc més, clar.
Si surt a pagar ja no frissant tant. I és aquí quan mirant de veure mem si se pot reduir. I no tan sols en les deduccions autonòmiques, hi ha de deduccions nacionals que no té informat Hisenda. Per exemple, un lloguer, si és anterior a segon quin any, perquè va desaparèixer la deducció del lloguer, però hi ha una disposició transitòria que, si no han canviat aquest contracte, encara poden deduir. Hi ha hipoteques per vivenda habitual que el banc no ha informat si és vivenda habitual. I Hisenda, hi ha vegades que no t'inclou aquesta hipoteca, és a dir, no tan sols les autonòmiques. Els ingressos els atenen tots. Pràcticament aquí no. El que hem de mirar són les despeses i les deduccions que poden gaudir. Per tant, convé, antes de presentar-la, estar segur de que no poden gaudir de cap d'aquest tipus de deduccions, sigui autonòmica o sigui a nivell nacional.
I creus que són conscients de totes les deduccions que hi ha disponibles?
No.
Quines diries que són les que desaprofitem més, no? Que sempre has de recordar la gent, escolta, pensa en això i pensa en allò altre. Sí.
No són conscients perquè hi ha una mancança d'informació i també hi ha molta confusió. Pensa que són 16 comunitats autònomes. Clar. I cada comunitat autònoma té les seves pròpies. A mi me ve gent i me diu, escolta, jo he llegit que el gimnàs dedueix, sí.
Aquí no.
Si ets de La Rioja o de
exactament,
València, sí.
Exactament, però aquí no.
Aquí no.
Aquí, si m'ho centrem només en les nostres, Paco... Les aplicacions
són els llibres de testa.
Aquesta és una de les primeres en, i molt
sí,
important.
Els llibres de testa que, com bé, si, tant si ho feim a través de Sampa o si anant directament a guardar un rebut, no s'ha d'adjuntar, però els gent ho podria comprovar. Uh-huh. I a l'hora de comprovar, si no hi ha aquest rebut, de dutxa que perdem.
Llibres de text de qualsevol tipus d'estudis i a qualsevol edat, m'imagino.
Sí, llibres de text per als al·lots amb ensenyants.
Però ara, per exemple, jo ara que som autònom per circumstàncies diverses, si jo ara m'apuntàs un curs i m'hagués de comprar un llibres, jo no m'haig...
Sí, com a despesa de l'activitat econòmica. Sí, sí, i s'ordenador...
Sempre hi ha temps per estudiar.
Sí, 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 sí. Un altre que s'aplica bastant aquí a Balears és el dels idiomes. El segon idioma, sigui anglès, alemany, que no estigui dins l'activitat escolar, és a dir, que la tinguis que pagar.
Aquesta... Que vagis a una acadèmia,
exacte,
o una escola més... oficial...
O que envies la lota de fora, també, a Anglaterra, una acadèmia. Això també desgrava. Per estudis fora de les Illes Balears, és a dir, que tingués que anar a una universitat a fora de les Illes, però sempre que sigui una matèria que no se pugui estudiar a la Universitat de les Illes Balears. Per exemple, si vull ser manescal, doncs aquí no tenim facultat de veterinària, m'entenc que anar a fora, en aquest cas, els pares d'aquests estudiants sí que poden gaudir d'aquestes deduccions. Una altra deducció bastant novedosa és el lloguer per treballadors desplaçats entre Illes Balears. Per exemple, un senyor d'Eivissa que el destinen a Mallorca, un banc o tal, i ha de pagar un lloguer, en aquest cas sí que li entraria independentment de la seva edat, perquè hi ha una deducció per joves que joves consideren fins a 36 anys, que també, si no superes, un limitet d'ingressos. N'hi ha moltes, fins a 24, n'hi ha també bastant important que la gent no s'aplica per no demanar factura o perquè s'ha pagat a través de la comunitat, que són les de la llar. Eficiència energètica, reformes que se facin a la comunitat per accés de cadires, o de, tot això desgrava. Com que se'n fa càrrec la comunitat, si després la comunitat te certifica que tu te pertany aquesta quantitat de munt aquest total també desgravaria, i sobretot és d'eficiència energètica, d'estalvis en tema d'energia renovable, posar plaques, tot això també desgrava. Compra de cotxes elèctrics, tot el que sigui estalvi d'energia i renovables també hi ha una gran partida. I ara, FIS, normalment estudis, i
és molt important consultar-les, perquè estic segura que molta gent, al final, podia estalviar-se d'obvés.
Sí.
No t'avetllarà, no aniran a cercar-te i diran, ei, que t'has oblidat. No, això també s'ha d'apel·lar a la responsabilitat individual, als assessors, evidentment, però no tothom fa la declaració. A vegades se fa de manera automàtica i se pot perdre molt de d'obvés.
I tornem a empresa, i jo som el primer que els dic en escola ja, els dic, escoltau, perdeu 5 minutets en repassar, si n'hi correspon qualcuna d'aquestes. I el problema és que la falta d'informació és que ja quan vas a fer la renta, que la fas l'any següent, ja has incomplit un requisit, que és de tenir justificant.
Clar.
Que has de tenir justificant. Per exemple, també els estudiants que estan a fora i paguen lloguer i tal, o treballadors desplaçats, una de les condicions és que el propietari ha d'haver depositat a Sibavi aquest contracte de lloguer, i has de tenir un contracte de lloguer. Clar, jo vaig tenir aquest cas amb la meva filla quan estava de professora a Eivissa. El propietari, aleshores, no havia depositat a Ibavi els doblers de la fiança, però no va per a gaudir de la deducció. Per això, amb bon criteri, enguany l'han llevat. Ja no és necessari, perquè és una cosa que nosaltres no podem comprovar el que fas el propietari en el depòsit. Però és cert que els han de conèixer per anticipar-los i demanar justificant, sobretot en temes d'eficiència energètica, una reforma, una reparació, tot s'ha de fer en factura.
Clar, supos que aquest desconeixement generalitzat és un dels errors més comuns, no? Supos que n'hi ha d'altres, no sé si no podries dir qualcun altre a l'hora de fer la declaració, i sobretot per què és que és tan important que mos insisteixen tant en revisar l'esborrany? Per què és tan important i per què hauríem de mirar especialment tot allò que hi ha contemplat a l'esborrany abans de confirmar-lo?
Sí. Mira, la campanya de renta està tot supervisat per un programa que es diu Programa Padre. El Programa Padre és un programa de gent que rep informació tot l'any. I quina informació rep? Rep els empresaris, de sous, les retencions que te pertoquen, els ingressos, els interessos bancaris, les ventes d'accions. Si vens un pis al notari també passa tota la informació. És a dir, tota aquesta informació la sap. Quina és la informació que no surt a l'esborrall? Aquella que no representa, que són aquestes petites deduccions, temes de lloguer, a vegades inclús el propietari no declara el lloguer, i això és un arma de doble fil, perquè si jo me puc desgravar, he de donar el NIF del propietari. Si es després fan informació cruzada. Si el propietari no ha declarat aquest lloguer, ja l'han enganxat, perquè li diuen, escolti, aquí hi ha un senyor que me diu a una senyora que li paga 12.000 euros anual de tal, vostè no m'ha declarat aquests ingressos. Per tant, el programa PADE té una informació brutal, però no la té tota. I amb aquesta informació que té, fa aquests esborralls. Però li han de donar la que no té, que són precisament aquestes deduccions.
Clar, i ara ho parlava, o te demanava na Joana, quins són les errades més comunes. Jo me deman, esperant sempre el darrer moment per presentar la declaració, que de vegades sí. No són tant les errades comunes, sinó que ja quan vols començar a recuperar tiquets, quan vols estar al dia de qualque cosa, te plantes a dia 28, la teva gestora, el teu gestor te diu, perdona, és que jo ja no la puc presentar automàticament, tu hauràs d'anar tu a presentar-la en el banc, i en dos dies tampoc se poden fer miracles. M'imagino que com a assessor, una d'aquestes crides que fas és, per favor, començau a recaptar el que són rebuts, justificants, i tot allò que vulgueu desdevar-vos, perquè el mà cosa tenir temps de mirar-t'ho.
Sí. Bé, això el que diu Xisco ja ho fem d'un any per l'altre, perquè pensa que ara ho farem la renta del 2025. Ara no se me posaran a recollir justificant del 2025. Això ho han de saber, però el que dius des del moment, també és cert. La gent sempre espera el darrer moment, que per cert no ho han dit. El darrer dia no és el dia 30 de juny, el dia 25 de juny, per els que han de pagar. Per domiciliar. Per cada mes té 5 dies a agenda.
Exactament.
Dia 30 de juny és de dia 25 a 30 de mes és que són a tornar. I si no, ja has d'anar tu en el banc pagar directament i te donaran una clave que tu després
això...
has de passar.
No, però això perquè són 5 dies, no?
Sí.
Per poder tenir aquesta domiciliació. Jo no sé si està quantificat o no. Ara que parlàvem d'aquestes rendes que se fan de manera automàtica, o l'esborrany en si, o la figura de l'assessor. Però quant te pots arribar a estalviar amb la figura de l'assessor? No sé si hi ha estudis que digui o que puguin ajudar, no?, a tenir una perspectiva del que suposa. Evidentment, són unes despeses, però després igual te surt molt més a
això
compte.
Això és una guerra... Bueno, jo he estat, ara m'ho he unificat en el Col·legi d'Economia, però he estat 12 anys president del Col·legi Titular Mercantils i Empresarials, i és una guerra que han tingut amb la gent que sempre que pensen que nosaltres, els assessors, estan per robar-li del bes. Nosaltres estem perquè el client pagui el que realment li pertoca. És a dir, trampes avui en dia no se'n poden fer perquè
no
tens tal informe. Les úniques que se podrien fer és inventar despeses dins una activitat econòmica un autònom o unes despeses de lloguer que si després els et requereixen ja t'han enganxat, has de pagar el que tenies que pagar, més un component de sanció, més un interessos. Però bueno, si una persona li convé anar a un assessor quan té una activitat econòmica, a més aquesta no els fa renta, per exemple, un autònom, un empresari, o té una sèrie de lloguers, perquè dins de lloguers hi ha despeses que en principi la gent no s'aplica com és l'amortització. Tu, si llogues un pis amoblat, tens dret a aplicar com a despesa l'amortització dels béns que hi ha dins l'immoble. La maquinària, la cuina, l'aparat d'aire condicionat, tot el mobiliari. Això, com que se va deteriorant, tu ho pots desgravar. I si tens tres pisos llogats així, poden ser bastant...
Veus que hi ha moltes coses que a vegades no se contemplen.
Aquí sí que compensa anar a un assessor. Ara, un treballador que només tingui un ingrés de nòmina i una hipoteca i tal, pot ser veritat, jo no vull enganar, li poden fer hisenda i el resultat serà el mateix. Una cosa que antes me comentava en Xisco, no li he arribat a comentar, una de les errors més que veig que s'aplaudeix més són triar si se fa la declaració conjunta o separada, perquè a vegades, per saber si convé més conjunta, han de tenir la informació d'ambos cònyuges, de l'home i de la dona. Perquè si, per exemple, un té que la dona està a la llar i no té ingressos, aleshores li convindrà més fer la declaració conjunta, perquè podrà gaudir de les deduccions que del mínim vital exempt que se diu de la dona, dels fills, en el 100%, mentre que no tindrà que sumar ingressos. Què passa? Que quan t'has presentat la declaració, te'n dones compte que l'has fet individual i te convenia més fer-la conjunta, ja estem a ser mateixes. A partir de 1 de juliol ja no t'ho deixen canviar. Per això és molt important que, a més, la renta, per desgràcia, només parla de matrimonios, tal, no considera les parelles de hecho, bueno, aquí
s'ha d'actualitzar això.
Sí,
s'hauria d'actualitzar.
Se diuen parejas estables que tenen, clar, poden gaudir de temes d'herència i tal, però en renta no te la deixen fer conjunta.
Això sí. És vera, eh?
Però també
és
una cosa que la gent ho tindria que saber, que primer han de dur els ingressos, si se dona o tu ho vols fer amb un distint assessor, que a vegades passa, però com bé que cadascú tingui ingressos i despeses de cada un, per veure la conveniència, perquè a vegades l'estan fent individual i
no convenia
fer-la conjunta, clar, i guanyant tots dos. Després ja ens posarem d'acord a quin doble van ser compte. Però és una cosa que la gent me'n don compte que surt perjudicada per no fer-ho així.
I consultar amb un assessor, Paco, el que haig a la fi és una inversió. De vegades ho tenim com una despesa,
sí,
de dir, ai, és que ara no m'agastaré 50, 100 euros perquè m'avidin la declaració, perquè total me sortirà a pagar, però de vegades convé,
segur que se t'escapen
encara que sigui
coses,
per la tranquil·litat que t'adona sabre que has passat per les mans d'un professional, perquè jo és que mai he sabut com se fa la declaració de la renda. Ni tan sols quan me la donen, en les meves dades, puc saber quin és el meu nom. Però a partir d'aquí, tot l'altre és que ja no sé què és. Per tant, millor que un professional te digui, de confiança, te digui, escolta, has fet allò que tocava, has pagat el que te toca o t'han tornat allò que te toca.
Sí, sí. Així és. Bueno, jo ho he de fer en defensa, en aquest cas són una sèrie de professionals, el meu col·legi d'economistes, fan rentes als graduats socials, els gestors administratius, inclús els abogats, també. Però, bueno, ara veig que per presentar la declaració i gaudir de tota la informació de l'agenda has de pertànyer a un d'aquests col·lectius. Perquè antes hi havia el clàssic que feia feina en el banc, jo te faré la renta. Pues, aquesta persona ja no té la possibilitat d'entrar... Bueno, tu la pots rebre...
No? Un poc, també,
sí,
aniria
sí,
en aquest sector.
És un poc això, però bueno, la veritat és que els professionals, en aquest cas, quan hi ha una mica de complicació, sí que sempre ajuden.
Home, i tant que sí.
I a vegades justifiquen bé els honoraris.
I tant que sí, perquè a vegades és molt complexa i per això no han d'escapar cap detall. Consultar els analistes, els professionals, com nosaltres fem. Paco Ramis és un dels nostres col·laboradors i assessors. Moltíssimes gràcies, Paco. Queda amb nosaltres, si t'assembla, uns minuts,
sí,
perquè volem compartir abans de publicitat una notícia que ens ha cridat l'atenció abans que parlàvem, no?, de la dependència del món digital, de les xarxes socials. Grècia també prohibirà les xarxes socials als menors. El primer ministre grec ha comunicat a través d'un vídeo a la plataforma TikTok que la normativa arribarà al Parlament aquest estiu i que s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2027. S'ha dirigit ell mateix als joves, dient que creu que s'enfadaran en la seva decisió. Ha utilitzat el seu propi llenguatge, a més, en un vídeo amb un muntatge molt original que compartirem tot d'una, però ha subratllat que l'objectiu no és allunyar els joves de la tecnologia, sinó posar fre al disseny addictiu d'unes certes aplicacions que operen amb ànim de lucre, Joana.
Sí, i hem de dir també que el primer ministre grec també ha fet una crida als seus pares, als pares d'aquests joves, afirmant que cap llei pot substituir-los i que l'Estat no fa més que proporcionar-los una eina més en la seva educació. El polític conservador va enviar una carta a Ursula von der Leyen propostes concretes per a un marc europeu que contempli i reforci les iniciatives nacionals necessàries per a la protecció de tots els menors.
La mesura segueix l'exemple d'Austràlia, que el desembre passava a prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, i també d'Espanya. Recordem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va decidir reforçar el control de les xarxes socials i va anunciar 5 mesures dirigides a les plataformes digitals, entre les quals s'inclou prohibir-ne, com dèiem, l'accés a menors de 16 anys, obligant les plataformes a implementar sistemes efectius de verificació d'edat. Ens trobam davant una tendència, podríem dir, Austràlia, Grècia, Espanya, França també va dir que faria passes en aquest sentit. Jo crec que ja és com una taca d'oli que s'ha començat a estendre i que ja m'ha entès d'una vegada per totes que pot ser menors de 16 anys no haurien de tenir aquest accés tan a lloure en el món d'internet i de les xarxes socials, bàsicament per esperits que comporta i per l'addicció que pot provocar.
Unanimitat, pens, no?, en aquesta taula respecte a prohibir les xarxes socials a menors.
I jo 16 anys inclús m'aparei poc a vegades.
I tant, sí. És veritat. En tot cas, una passa endavant, en aquest cas la de Grècia, no? Segur, o probablement, altres països també seguiran aquest mateix model. Paco Ramis, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, tornant tot d'una, i parlarem d'una altra tendència, en aquest cas, els horts urbans. Cada vegada sembla que hi ha més persones que dediquen un espai de casa seva, una balconada, una terrassa, a intentar tenir un hort urbà. Clar, no sempre surt bé. Per això avui vos donarem algunes pautes.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Hem parlat aquests dies de les bones temperatures, del sol, de com pràcticament tenim dies molt primaverals, bon temps, i clar, les plantes també tornen a florir. Davant el ritme frenètic del dia a dia, de ciutat, mireu, perquè cada vegada hi ha més persones que cerquen una manera de viure de manera més sostenible i reconnectar amb la naturalesa. Pot semblar un poc hippie aquest concepte, però podem confirmar que els horts urbans, Xisco, són tendència.
I la bona notícia, Marta, és que no cal tenir un jardí ni viure al camp per poder fer-ne un d'hort urbà. Si sou urbanites, heu de saber que des d'un simple balcó o un terrat assoleat és possible muntar un petit hort capaç d'oferir, diu el guió, verdures, herbes aromàtiques i hortalisses durant tot l'any. Que troc que ets massa gosarat, podria dir que durant tot l'any tindràs de tot, però bé.
Exacte, de fet, hem d'intentar parar una mica de seny en aquesta qüestió, perquè no tot surt sempre de la primera i que ningú pensi que és tan fàcil com asseguren alguns tutorials que poden veure a les xarxes socials. De fet, aquesta guionista d'avui ha consultat a la intel·ligència artificial i diu que de mitjana de temps, la mitjana de temps emprat perquè la cosa funcioni d'alguna manera, ha de ser com mínim de 3 hores setmanals. Però bé, de tot això i molt més en parlam amb en Joan Gaià, que segur que mos ensenyarà a fer un bon hort a casa nostra. Bon dia, com està, Joan?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
3 hores jo ho trobo molt poc.
Un hort, posa com a mínim,
la pagesia necessita molt de temps, moltes hores, no?
Bé, evidentment, ahir quan m'hareu proposat per les hores urbans, jo vaig fer encantat perquè deu ser com un vici que tenc, el tema dels hores urbans i el llibre sobre el tema. Tio, és un univers infinit i m'ha agradat molt que la Marta me proposa aquest tema. És cert que el paral·lelisme en la pagesia professional és molt petit, eh? Però bé, puc començar a xerrar i fer preguntes?
Perquè, no, bé, jo t'he demanat d'entrada si 3 hores són suficients per tenir un hort que m'ordoni fruit i verdura tot l'any.
Supos que si tens un terrat de 300 metres quadrats amb un balcó de 3, no deu dur la mateixa feina. Per tant, a partir d'aquí, tot deu tenir una escala proporcional.
Clar, perquè no és el mateix un hort urbà que una pastera.
No,
no ho dic perquè li deim hort urbà a tot. Quan la veritat el que tens són tres cossiols.
Li deia mort
però
urbà
ja te sents pagès. Sí, perquè tinguis allà un llorer i dues taronges.
Sí, és cert, però...
Hort urbà, d'entrada, per exemple, a Palma n'hi ha bastants. Hi ha, per exemple, en els germans Escales a un costadet, un tros de terra, on la gent ha sol·licitat tenir un trosset d'aquella parcel·la per anar a cuidar aquella terra i sembrar i fer tot allò que desitgi. Suposo que a través de l'Ajuntament han fet aquesta gestió. I un hort urbà seria això, no? Dins una ciutat que hagi un espai concret on poder dedicar un temps a poder feinejar.
Totalment. A Palma n'hi ha varis, n'hi ha de públics, n'hi ha de privats. Per exemple, a Cima en té un, o fins i tot la presó en té un. Té uns efectes terapèutics també aquest tema. I curiosament, en els pobles un model que s'ha posat en marxa i funciona d'aquella manera. Perquè jo, per exemple, si ja de Manacor i el coneix, els horts urbans, en Manacorins de tota la vida... no demanaven un hort urbà, perquè molts tenien un bocint a fora vila, fins i tot una casa en corral. Val? Però, en canvi, sí que funcionen tres nous manacorins que no tenen accés a la terra. Mm. Val? Vull dir, la majoria d'usuaris tenien... Ara no poden dir eren marroquins, perquè ja n'hi ha molts que són nascuts allí, però ascendència marroquí, per exemple. I funcionen, i hi ha horts que realment fan goig.
I, en principi, quin és el material que hauríem de necessitar utilitzar, emprar, per poder començar a tenir un petit hort urbà?
Jo crec que tu, Joana, has dit una cosa, que ja he consultat a la intel·ligència artificial, vosaltres com a periodista ho tenim molt per mà. Jo he dit dos llibres, perquè crec que si un està disposat a fer això, el primer que ha de fer és deixar el mòbil damunt els mòbils, entrada, que fa la xertera, fer una passejadeta fins a una llibreria i cercar qualsevol llibre sobre el tema. Que n'hi ha aterratades, i de mera hi ha llibreries fantàstiques a Palma, per tant, a Palma i a tot Mallorca, eh? Trobar un llibre sobre el tema. Jo n'he duit un, en aquest cas, que es diu Cultivant la vida, que en té un de previ, que és un hort per ser feliç. Val? No l'he trobat dins el caos de l'estudi de nostre. I són llibres que donen pautes per fer horts petits, horts urbans, i que tenen també detalls per fer horts dins un cossial, que dèiem, no? I jo crec que aquesta és la primera passa, perquè aquests llibres m'ajudaran a descobrir i a fer les coses que han de fer. Un llibre d'aquest val 10, 15, 20 euros, per tant, és una cosa que se pot assumir. I a partir d'aquí, el material que hem de menester, si tenim un balcó petit amb un parell de cossial grossos, ja farem. Podem reciclar materials per fer cossials, un pobal, una cara d'aquesta, depèn de si els veïnats ho veuen o no, o si ho volen tenir molt, molt guapo o molt pràctic. I després, a qualsevol magatzem, també a Palma hi ha magatzems que en venen, han de comprar un pot de compost i un pot de terra lleugera o fibra de coco per omplir aquests cossials. I a partir d'aquí, el que s'imaginació mos doni, perquè... crec que, per dir mentida, però ja han de descobrir coses, perquè malament per així un acudit, quan sembrem la primera fresera o la primera maduixera, quan covillem aquella fresa, la trobarem excel·lent i extraordinari.
Segur. Perquè per és tant... nostra. Mos ho han currat. Mos ha sortit, no? És el resultat d'un treball final. però no sempre surt bé. Això també, poques expectatives. Joan, un no ha de ser massa optimista, perquè no me diguis, malament que han consultat els llibres que tu has dit són la principal font, també han d'assumir que no sempre surt a la primera, perquè l'experiència, la pràctica, les errades, tornar a començar, això també és fonamental, o no?
És cert, però les coses de la vida normalment duen feina, i normalment no surt bé mai res a primera. Per tant, això forma part de s'enxant de les coses. I a més, ja ho diu el poema, no? L'important no és itatge, l'important és el xemí. Si passant gust i són capaços de deixar el mòbil una estona i llegir el llibre i anar al balcó i mirem com orientam, i el millor, per gent de sembrar un cos i alt, mirarem cap a on està orientat el nostre balcó. El millor fa 20 anys que vivim un pis i no sabem a on surt el sol. Ho sabem perquè sí, però aquestes coses són importants. Per tant, el xemí és important. Si que van menjant un enciam, serà un èxit rotund. Si no, pues, haurem passat gust de fer això.
Exactament.
Però, Joana, s'haurà de plantejar-nos fer un hort urbà o una pastera urbana a la nostra balconada. Mos han de regular molt les expectatives. Ho dic perquè, d'entrada, tu ara parlaves d'enciam. Clar, perquè tu estàs en enciam, has de tenir una extensió que pot ser a un balcó, no és possible. Abans de plantejar-nos un hort urbà, hem de tenir clar què hi podran sembrar. No sé, dic, si només poden tenir tres cossiols, un arbret petit, un taronger d'aquests minis, llavors, herbes aromàtiques, que això sempre, jo que sé, una herbassanera, m'ho van treure en el balcó i no hi ha res que agrada més que quan fa arròs brut, anar a herbassanera que fa herbassana fresca per preparar les arròs. Clar, una cosa és tenir quatre plantes d'herbes aromàtiques i una altra ja plantejar-te fer un hortet petit que has d'anar repartint parcel·les, has d'anar posant una mica de bono. Com hauríem de començar? Per una cosa petita? Tu ja ets un home d'embranzida i tu ja arrencaries amb una bona pastera. Com ho podem fer?
Jo, hombre, la dimensió és molt important. Allò que també no importa, aquí mos haurem de centrar primer en allò que tenim, no?
Bueno, que ja cada vegada que vens m'obris un melons, sí, ja. El darrer pic, vas parlar de coses que fes en el llit. Avui parlant de mides. No ho sé, no sé quin missatge estan intentant transmetre.
Això no és ben
bé així,
però bé. Ja sabem que és comunicador, perquè ja pot ser polèmic, eh?
Una picona, només.
És important el tema del tamany, sabre de quin espai disposam, i hi ha tècniques amb això que ens poden venir de nou, eh? Per exemple, sembram una lletuga, nosaltres ja fa dos dies vaig anar a l'hort de Genossa i vaig agafar dues lletugues i les vaig preparar per sopar. Si tenim un hort urbà, pues, el millor, en vez de covid dues lletugues al dia, covid un parell de fulles. I el millor no és el plat principal, però tenim aquell accés a un parell de fulles, val? Perquè el millor només poden tenir dues lletugues sembrades, però una lletuga amb molt poc espai se'n poden sembrar de lletugues. Realment, és un món molt interessant, hi ha moltíssima literatura sobre el tema, hi ha moltíssimes pàgines web, moltíssimes pàgines de xarxes socials que en parlen. De fet, hi ha molta gent de l'Illa Balears que se dediquen a això. Jo ja sé, a la casa i Betres i allà en Lander, de Webcomanam, és un reconeixedíssim youtuber que parla de coses d'aquestes. I allà, jo ja sé, Huerta i Huerta, que és un perfil d'una lota de Mallorca. Hi ha un jove menor que també que parla d'aquestes coses. Per tant, hi ha una quantitat de gent que en parla, trobarem el que vulguem sobre això, si mos interessa el més mínim, crec que és...
Mos recomanes alguns perquè surti bé? Perquè jo he llegit, per exemple, que la carabassa és molt agraïda, també és juavert, algunes herbes aromàtiques, no sé, un kit per començar que diguis, això serà difícil que surti malament, perquè són plantes agraïdes.
Jo crec que les herbes aromàtiques són com un imprescindible.
Podem començar per aquí.
Són guapes, són agraïdes fins i tot sense menjar-les, perquè si tenim...
Saloreta ja mos agrada.
És això. Un romaní, una ufaballera, per exemple, una ufaballera de fulla grossa. Ja hauria de ser obligatori que tothom entengui Mallorca.
Per moscar.
I és vera que espanta els moscards, és vera.
Per això, però sobretot perquè en dues fulletes de ufaballera regles un trampó. Perquè si ja havia menjant trampó, arriba a tenir mateix cup. Però en dues fulletes de ufaballera, allò que envia. Em poden menjar amb un pot de formatge tendre. Per tant, les aromàtics jo crec que són un bàsic total. Després crec que tot el tema dels enciams i les lletugues, que la combinació és infinita, i també molt bo de fer menjant-ne. I ara que ve el bon temps, les tomàtiques, malament mengi de nou, també se poden sembrar dins un cossial. Hombre, no un cossial d'aquests petits, però un cossial que tingui 15 o 20 litres de terra a partir d'aquí. I per això vos deia en el principi compost i una fibra vegetal, perquè hem de fer que sigui una terra el més nutritiva possible. Si empleem una terra que sigui molt xeriqueta, una turba d'aquestes comercials barates, serà poc nutritiva i les tomàtiques no seran gaire bones. Però jutja, i de més n'hi ha, jo sempre he dit quilòmetre zero, a Mallorca hi ha empreses que ensaquen compost, terra mallorquina, per tant, ho trobarem a qualsevol magatzem agrícola, que és una cosa relativament econòmica, te'n trobaran terres per poder fer un jardí d'aquests.
I perquè no surtin insectes, perquè a vegades és vera, no? T'emociones, però en dos dies de sota t'han menjat les fulles, aquestes petites mosquetes que també els hi atreu, no? Aquests nous cultius, com s'evita?
A petita escala, allà se venen productes, tant de productes químics o productes ecològics. Els productes ecològics moltes vegades tenen un efecte repel·lent i eviten que hi vagin i no han de passar pena després de menjar-nos allà. I si no, també hi ha tota una literatura dins d'aquest món de fer repel·lents, solucions a base de maceracions, per tant...
És que podem estar entretinguts tot el dia amb això.
Sí, és un
món difícil.
Vigilar els temps de sembra, que no és...
No, després has de tenir el calendari.
No, que tu pots te despertes un mes de febrer i dir, jo a partir d'avui vull ser hortolana perquè he descobert que era el meu futur.
Però és ara, Xisco.
T'hauràs de sembrar segons quines coses que no t'aferraran, bàsicament perquè no és el moment.
Però sí que és el moment, ara, per sembrar moltes coses.
Sí, ara és un bon
moltes,
moment.
Moltes, però no totes.
No,
terra bon xisco. Ara és un bon moment perquè comença la primavera i en els magatzems i les botilles, això també passa en els centres de jardineria de Palma, o millor fa 20 anys, no ho sé, però ara està ple d'estanteries que venen coses d'aquestes. Per tant, hi ha molta gent que fa... Dic de Palma, perquè és el lloc de referència, hi ha més gent, en els pobles és molt fàcil anar al magatzem i trobar planter, no? I, a més, ara farem un pot de proselitisme dels magatzems agrícoles de Mallorca. Si anau allà i l'amo o la madona vos veu un poig en alfabets en so tema, no vos intentarà timar, vos ajudarà encantat de la vida i vos donarà quatre consells d'aquests que valen molt més els consells que el llibre, i vos indicaran. Per tant, farem amics i tot, gràcies a l'art urbà. Per tant, és un bon hobby.
Jo tinc aquesta corolla entre Seia i Seia. Si tinc algun dubte, te puc telefonar o posar-te un WhatsApp.
Sí, i si vol venir a cercar el xat de fent de ses xebres, els de Terradilera encantat, perquè l'art anirà més. Només en Marta, si la gent que mos escolta a mi papà a cercar fents, no mos bastarà. Però...
Ai, no m'ha parès de no la Flores, va dir... Tothom que vengui a ser nostra de Lolita, que vengui, llavors li va fugir de ses mans.
I
per
mira,
tant, fents de cabra, m'agrada. Mai m'hagués imaginat que qualcú específicament t'ha regalat això, però
home, fents de cabra... I ecològic,
només per la Marta
Grau. Més ecològic, sí. Impossible. Una qüestió per acabar. L'orientació, ho has dit, és fonamental i a vegades no sabem ni tan sols quina és l'orientació de què nostra. Però i si tens llum però no tens sol directe, pot créixer algun tipus de cultiu o aquí ja tens una dificultat afegida?
Molt dificulta una mica les coses, però en mesos de més xiló també té una sèrie d'avantatges, que no tingui sol directe. Per tant, s'hauria d'estudiar un pot jazz per jazz, això tothom haurà de fer un pot d'esforç, aquí sí que a internet trobarà un xeramull de consells, però a qualsevol balcó jazz i jazz i a Mallorca se pot fer qualsevol coseta. I és molt difícil un balcó que no li pegui gens el sol a Mallorca, també.
També és
perquè
també és
en la quantitat d'hores de sol que
és
tenim
veritat.
Avui...
Me queda amb el consell. Consulteu els llibres. No tot per intel·ligència artificial ni internet. Parlau amb els vostres, en aquest cas, ramaders de confiança, botiguers, perquè vos poden assessorar. I, a més, té molts de beneficis mentals. Fugir de mòbil, de rutina, de món digital i estar en contacte amb la natura. Malament sigui un espai molt petit o una balconada, jo crec que paga la pena. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Uns consells, tornant-te't d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és diversitat.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que les campanes de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Banda, en certa manera, el contacte amb la natura que abans parlàvem, en aquest cas ara, amb els animals. Es dijous i toca passar consulta amb el nostre manescal.
I a més avui amb un tema, Marta, ben interessant, perquè qui no ha renyat mai en el seu ca, o canet, qui no ha dit un no així amb un toc sec després de trobar-lo amb una sabata a sa boca tota destrossada en el menjador? Però, i si aquest no només no servís de res, sinó que fins i tot mos empitjora la situació?
Per això avui volem entendre què hi ha al darrere del càstig en animals, què entenen realment els cans, per exemple, com aprenen, i si nosaltres, sense voler, els parlam en un idioma que no existeix, perquè bàsicament no mos entenen. En parlam amb en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, ja sabeu, molt més conegut ja internacionalment com a cat. M'agrada molt aquest zoom que te fa en homenatge a la sèrie dels anys 60. I, Manu, bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Volíem començar parlant precisament d'aquesta educació en animals. Partim d'una idea molt estesa, que és que quan un ca fa una cosa malament, se l'ha de castigar. Això s'ha de fer així? O allò que fem és projectar una lògica humana en un animal que no té per què entendre'ns i, a lo millor, educar-lo d'aquesta suerte que diríem humà no és la millor manera?
Bueno, de fa ja temps, en principi, xerram d'educació en positiu, però no només amb animals, també amb els infants, no? O sigui que això és el que, bueno, s'està fent en aquest moment. I, evidentment, el problema de cridar, de dir no, de, bueno, el que sigui, que jo no dic que per fer una bona educació hem d'estar ferms, és a dir, bueno, si és no, és no, vull dir, no... Perquè de vegades també ens passa amb els cans, que no vull que pugis en el sofà, però vull, com estic trist, me fa ganes que estiguis en jo, entonces ara t'he de pujar, però ara no vull que pugis... Bueno, hem de donar una ordre clara, perquè de vegades no les donem. I la forma de fer-ho, normalment, és millor sense cridar, sense castigar, sense pegar, evidentment. I sempre en positiu. I una cosa que també se diu, que també és educació en positiu, és no fer cas. És a dir, tu has fet algo que no m'agrada o tal, i el que has de fer, o estàs jugant en jo i me mossegues, no? Un quixonet que fa això. Bueno, pues te'n vas. Te'n gires i te'n vas. Si el deixes, no? No li has dit res, però tampoc... Sí. També funciona molt, molt bé. És a dir, no continuar i, sobretot, no començar a cridar, perquè en el final fomenta la por i bueno...
Bé, és veritat que, igual que en infants, que ara posaves l'exemple no dels fills o dels infants, dels nins i les nines, s'està estenent, no?, aquesta pràctica de criança o educació en positiu, no?, respectuosa, que també se sol dir. Però, clar, això no lleva que hagis de marcar uns límits, hagis de marcar unes normes, unes rutines i... sobretot que la persona, Oscar, he dit persona, Oscar, entengui, no?, que és allò que no pot fer.
Menormal que estigui la persona, perquè si no...
Quan m'ha d'assenyalar també.
Això, que d'alguna manera s'ha d'establir, no?, que hi ha unes normes, uns límits, i es que ho ha d'entendre, no?
I sobretot que es que de vegades no l'enté, o sigui, o ets sí o és no. Vull dir, te puc donar menjar quan t'estic menjant, sí, o no, però no me val, ara no, quan tenc convidats, ara no me va bé que demanis, però quan estic tot sol, toma, no? Ho han de deixar clar, perquè els cans no entenen això de ara sí pots, ara no pots.
Que és només un dia puntual.
Clar,
no?
Però això no funciona així. Amb els cans no funciona així.
Ara, anem ara a fer paral·lelisme en la criança responsable o la criança en positiu en humans. En el món d'escar correm el risc també de tenir una generació de vidre en sos cans, com passen sos humans. Que ara tenim...
Propietaris helicòpters.
Clar, que ara tenim nins que tot és un estrès, tot és una angoixa, perquè clar, com que no els han dit mai no, tot està com a tan hippie, ara que parlàvem d'horts urbans. Això també ho traslladam en els cans, que acabaran duent el can al psicòleg perquè un moment determinat se m'haurà pixat a damunt i no li han dit res, no fos cosa, el cas se mos traumatitzi. Demana.
Sí. Sí. És que ja està, sí.
Creus que sí?
Si es manescà,
és molt fàcil.
Sí, perquè clar, estan tan damunts amb ells i tot això, que en el final sí, mos fa falta, sobretot per tractar pues, ansietat per separació, totes aquestes coses que abans potser no en tenien tant i ara en tenim. No? Cans que no se poden quedar tots sols perquè estan avassats, estar tot el dia acompanyats o que tot el dia estan pendent d'ells o el que sigui, i sí, efectivament.
Però, clar,
gent
reforç...
que no porta de viatge, per exemple, per sí. No deixar escar tot sol perquè té aquesta, aquest problema en sa separació, cosa que potser fa 20 anys, que jo recordi quan jo en tenia de 7 de 8, mai vaig sentir ningú del meu entorn que digués no m'ho anant de vacances pescar. I, en canvi, ara, en el meu club de 50 millors amigues, ja n'hi ha 3 que deixen de venir moltes coses perquè és que no pot quedar tot sol. Però, és a dir, curadors helicòpters... No t'esperava que et gira quan t'han plantejat la secció. Tu venies aquí tot a pe friendly, com ets tu sempre, però aquí hem anat en el bessó d'estima.
Respectant diversitat d'opinions.
Totalment.
No, i sobretot que també hem de tenir clar que... per aventura fa 20 anys, no teníem a dins el capet que fer-nos càrrec d'un animal també era una responsabilitat i que has de saber si pots assumir aquesta responsabilitat, no? Perquè, al final, potser fa 20 anys, una persona tenia un call i el deixava lloure en el corral durant el seu viatge i no passava res. Però ara, un animal, dies tot sol dins un pis... Per aventura molestes en els teus veïnats, també hem d'anar un poc alerta
amb
això.
Jo crec que també és una evolució natural que també ha passat en nosaltres. Fa 20 anys o 30 anys no xerraven tampoc d'estrès ni d'ansietat en nosaltres, no? De salut mental, tot això no se'n xerrava i ara en xerram moltíssim d'això i amb encants és igual. Potser no pensaven si el cas estava estressat o no ho estava.
Mira,
no?
Va beníssim, dels... allò que parlau...
Sí? T'anava a dir, ara que just heu plantejat el tema d'ansietat per separació, a vegades, i és veritat, és un problema per als veïnats, com diu una Joana, però això el que recomanen és anar als professionals, etòlegs,
sí,
però en cap cas...
Sí, especialistes.
Que bueno,
ara ja no els diuen etòlegs, ara són especialistes en medicina del comportament.
Bé, per lo que és etologia de tota la vida,
sí.
Però sí que estiràs d'acord que el que no se recomana fer ni emprar, tot i que se ven, és aquests collars que eviten que es lladri, perquè el que produeixen és una descàrrega elèctrica, compartim alguna de les imatges que és un dispositiu i ven que té una petita catxeta just a davant, val? Això són collars que quan el ca lladra mat una petita descàrrega, és una barbaritat. Veritat?
És que se pot assustar més i tot, doncs jo, no? Amb una descàrrega, fins i tot pot cridar més.
Hem de fer un tractament conductual, vull dir, no és una qüestió d'un tractament punitiu, no? És una qüestió de canviar hàbits, costums nostres i d'escar, evidentment, sí, sí.
Clar, que parlant de comportament o de com ensenyar el nostre ca com ha de circular per sa vida, també ha canviat molt la manera com en relacionem amb els cans. Per això s'ha fet viral un vídeo que ara volem compartir amb vosaltres i que comentarem també per als oients de ràdio, en què veiem com un home renya el seu ca i el tupa. I les reaccions de la gent són de censura absoluta. Mirau. Cada vegada en pantalla és el curador d'un ca que du un diari en sa mà i comença a topar en el seu ca. I gent que en el voltant van precisament a qüestionar-li aquest tipus de comportament. Una cosa que potser fa 10 anys ningú s'hagués plantejat dir que sa boca és meva. Si veiem que una persona amb un ca, amb un diari, li peguen es morro o peguen terra perquè es que reaccioni, i ara sí que ja ha provocat ses reaccions de tot el voltant, de tota la gent que hi havia en el voltant, Manu, el manco una miqueta amb això, sí que m'ha pensat.
Sí, però mira, si miram en escà, perquè estan mirant a la gent, però no miram en escà de cada vegada que s'apropa a ell, és com que tira, no? Com que té poc, no? Està com una mica perdut, no? Si imatge mos dona un ca que està com... És que no sé què de fer, no? No li queda massa clar ni el missatge ni res.
És que tampoc s'ha volgut cafet.
I fins i tot arriba un moment que s'apropa en el curador, no? Com dir, escolta, que no, que puja. Bé, quan s'asseu el senyor, es que puja, com que dir, tio, és que no t'entenc, no queda massa clar el que m'estàs dient. i sobretot la cara de perdut que t'escà, no? Que això, pues això, m'estan renyant, però no sé ni per què ni què he de fer.
No ho justifica, o sigui, no ha res que justifica que justifiqui pegar un animal, però
bueno,
és veritat que no
sabem en general, no? No està justificada mai, no, en general.
No, no ho justifica res, però que tampoc entenem molt bé que està fent escà perquè això passi, no?
No, no.
Jo per el que
no, ni escà tampoc no ho entenc.
El vídeo un parell de vegades i sí, sembla que ell estira i intenta recollir els excrements del can, se bossa, estira, i per aquestes estirades és com que ell li ha ensenyat a mantenir-se quiet, no? Sí. I no compleix les ordres. O el manco és una primera interpretació. Ves a saber, no?, el que havia fet aquest cap.
En resum del que ha dit en Manu, ordres clares. És a dir, amb un animal no és una persona, per tant, si ets sí, ha de ser sí sempre, i si és no, doncs haurà de ser no sempre, fent referència a pujant al sofà, donar-li menjar a taula, deixar-lo lloure per dins a casa i després quan venen visites pot ser que no entén que no, però si no sou de cans i sou de moixos, ja sabeu que en aquest programa nosaltres tenim una croada, que és que cada setmana adopteu un moixet de sa canera de Son Reus. Per això, avui volem presentar-vos no un moix, sinó dos.
Van en
exactament. Bé, se poden notar per separat, però avui sa canera de Son Reus m'han proposat dos per adoptar. Tenen poc més de 3 anyets i són Namaya, que és una moixeta color carell, que la veig ja en pantalla, i en Miel, que és un moix color taronja que cerca una llar. Es poden adoptar en aquest sentit per separat. Si els voleu adoptar, ja ho sabeu, només heu d'anar a sa canera de Son Reus, demanau per en Miel o per Namaya i vos donaran ses tres que és necessàries perquè pugueu endur-vos aquest moix a casa i ser feliç i fer-lo feliç.
Mira, que curiós, perquè ha sortit de sobte el teu nom a pantalla, no? Una petita errada tècnic, no? Que és quan mos rotulen que parlem. No sé si és perquè tal vegada has de ser tu.
Vols adaptar un moixet?
Sí, jo crec que és un missatge subliminal cap a la teva persona.
És que jo crec que aquesta vegada ets la seva, perquè van en pack i dos li anirien molt bé.
Perquè se fan companyia, també.
Ja potser es foll dels moixos d'entrada. Ja no és aquesta gent que
ja
va acumulant... L'hauria de moixificar.
Encara no la tens.
Si ara adoptàs
una
malla i en Miel, no me quedaria més remei.
Però encara no la tens.
Riuen perquè l'altre dia vam parlar un programa com moixificar una casa a través de diferents rampes, no?, que podien fer estructures separades.
Per ara no tenc que no ser ni moixificada ni canificada. Ni capiberitzada.
Xisquizada està, no?
Exacte, sí, perquè ets la nostra, sí. Algunes habitacions.
Tot el suport de les persones que vulguin adoptar aquests moixets, perquè a més és que tenen molt bon caràcter, se'ls hi veu, no? Molt carinyosos, i jo crec que pot ser una bona oportunitat per ampliar, en aquest cas, la família. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies com sempre.
Gràcies.
Arribam a les 11, escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i continuam amb més propostes aquí al dia. Encara ens queda una hora més de programa a través de la ràdio i també a través de la televisió.